when the night has come and the land is dark and that moon is the only light. Ens acompanya Josep Antoni Pujante. Ell és metge, autor de 20 llibres. Va exercir com a neurocirurgià abans de dedicar-se a la gestió. És doctor honoris causa en diverses universitats i acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina. També és diputat del Parlament Internacional. Però tots aquests càrrecs i feines no l'han fet allunyar-se de la muntanya. No sé si per sobre de tot, però sembla que Pujante és alpinista. I les seves experiències en la muntanya l'han portat a escriure un llibre, un nou llibre, que es diu Les Cumbres del Nilo, un llibre que ha publicat National Geographic. Doctor Pujante, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs encantat d'estar aquí. Moltes gràcies.
20 llibres és una bona col·lecció de llibres, és un bon, una bona presentació per parlar d'una consolidació en el món de les lletres, no?
Sí, jo em sento escriptor. De fet, és una vocació molt antiga i la practico sempre que puc. Això d'escriure crec que dignifica també el que té ganes d'explicar coses i, per tant, 20 llibres són unes 6.000 pàgines i sí, fa il·lusió.
Quin seria l'ordre de totes aquestes activitats?
Home, primer de tot, la vida professional. La vida familiar, primer, la vida professional, que és amb la que ens hem de guanyar doncs, el sustento, i després hi ha aquesta gran passió vocacional i irreprimible, que és la, no només la muntanya, com vostè veu aquí, hi ha la natura, el contacte doncs, amb els països, amb les cultures. Jo diria que natura i cultures, forma part una mica d'aquest bagatge de l'aventurer amb vocació d'explorador d'altres èpoques. Per això ens sentim una mica traslladats en el temps, perquè aquesta època que ens toca viure potser no és la que ens agradaria més el passat, però en fi, ens hem de conformar llavors amb aquesta vida.
El passat molt enrere o el passat d'aquells aventurers?
No, un segle XIX estaria bé.
Com a Livingstone o...
Sí.
Seria un bon moment.
Hi havia molta cosa per descobrir, el planeta era un gran misteri. A l'edat mitjana també hi havia molta cosa per fer, no? Però en qualsevol cas el món tenia ja un cert desenvolupament, la cultura anava avançant i el planeta encara ens esperava, no? Per anar fent coses. Està tot molt vist i molt trillat fins i tot.
De tota manera, encara en aquest món trobem coses que són, podríem dir, que exquisides, com per exemple aquests clubs anglesos en el que el doctor Pujante té la sort de pertànyer amb un d'ells, no?
Això sí que és un privilegi, això sí que s'ha de reconèixer que és una sort poder ser membre d'Explorers Club, a més a més, ha proposat per Javier Reverte i Sarah Moon Hillary.
Dues setmanes teníem el Javier Reverte sentat aquí.
Sí, home, doncs a la Royal Geographical Society i a l'Explorers Club tots dos són membres i a més a més ell fa el pròleg i és un gran amic i vam fundar amb altres companys la Societat Geogràfica Espanyola. I tenim aquesta vocació de simonònica.
Aquest matí començàvem el nostre programa parlant amb Sebastián Álvaro. Ell s'està encarregant del rescat de Juanjo Garra i ens explicava bé l'última hora de com està aquesta situació, una situació complicada. Ja que tenim l'oportunitat de tenir un gran alpinista aquí sentat avui a la taula, no podem deixar també de preguntar o d'intentar entendre, de fet... Com es viuen aquestes situacions límits per a aquesta gent que teniu aquesta passió per la muntanya i que sabeu realment la complicació que un pot tenir a 8.000 metres si es trenca un peu?
Sí, des del punt de vista alpinístic, un descens d'un 8.000 sempre és delicat. Tècnicament potser no, però sí que hi ha la fatiga, un s'ha buidat molt, les energies que ha posat per fer el cim doncs a la baixada no hi són, o no hi són tant. Això com a alpinista i com a metge, evidentment, qualsevol lesió que impedeixi caminar en allà dalt es converteix en un gran problema. No és un problema des del punt de vista d'un edema de pulmó, un edema cerebral, però tot i ser una petita lesió, una torçada de turmell, i crec que en el cas del Juanjo Garra no és torçada, no és un entorsis, no és un esguinç, sinó que pot haver fractura.
Sembla que
no s'ha pogut diagnosticar, però sí. Si hi ha una fractura és una complicació que fa més difícil el poder descendre en condicions. Si hi ha xerpes que el puguin ajudar, això ho facilita, però de totes maneres no és senzill, perquè clar, és un mateix el que ha de baixar, no se'l pot carregar l'esquena un xerpa degut a que el daula guiri en aquella part de dalt és pendent. Després sí que quan arriben al camp 2 i a l'1 és més suau, però ara és una situació delicada com a rescat i li desitjo tot el millor al Juanjo i que el puguin dur cap al camp base del daula guiri, que és prou confortable.
Anem cap al Nil.
Del Daulaguiri en Nil, sí.
Les Cumbres del Nil és el llibre que acaba de presentar el doctor Pujante. És un llibre que ens parla d'una de les llegendes més fabuloses, possiblement, del segle XIX i de molt abans, de l'antiguitat, no? Que era descobrir on estava el naixement del riu Nil. Aquesta és una història que va portar molts exploradors, molts aventurers, i que finalment dos anglesos, un amb una mica de trampa, no? Un més que l'altre,
sí.
Però dos
anglesos van ser els que van, van exactament trobar on estava el naixement del Nil. Això és el que expliqueu en aquest llibre.
El naixement del Nil va ser sempre un misteri de la humanitat, però sobretot de la civilització egípcia, que, clar, vivien d'aquell riu, era un riu sagrat, els hi proporcionava vida i, a més, prosperitat i riquesa. Per això la cultura va florir d'aquella manera. I sempre hi havia la gran pregunta, no? On neix? D'on ve? Com serà? Ve dels déus? Ve d'algun lloc màgic? I els faraons van començar a fer expedicions Nil amunt, però aquell Nil amunt, que era anar cap al sud en el mapa, de fet, es van trobar doncs, amb les tribus hostils de Núbia, tot el que és el Sudan actualment, feres salvatges, era molt difícil, no era tan desert com ara, era impenetrable, no? I aquest misteri va seguir després amb emperadors, amb reis, amb Juli César, Alejandro Magno, Napoleó, tots ells han volgut saber, volien saber, però finalment, clar, això va entrar per al camí de la gran exploració quan els anglesos van entrar en aquelles zones, tot i que Ptolomeu, al segle II, i havia dit, havia intuït que havia d'haver un gran llac i aquest llac havia de tenir doncs, unes muntanyes que amb els seus glaciars l'alimentaven, cosa que era poc probable, tenint que era, en compte que seria cap a l'Equador o cap als tròpics, però no anava desencaminat.
Vas fer amb dos amics més aquest viatge.
Sí, l'Agustí Torrents i el Marc Bernat vam anar els tres, perquè feia, després de fer 8.000 i moltes coses pels Andes, pels Alps, per les zones polars, home, vam dir, això és una assignatura pendent de les lectures que tenim acumulades des de quan érem jovenets. Hem d'anar un dia al Rubens Ori, perquè aquest Rubens Ori era el que simbolitzava, de fet, el gran Nil, no? El que va al llac Victòria, i per tant el Nilo Blanco, que se'n diu. I aquest va ser el primer objectiu, i vam anar l'any 2002, i feliços, va ser una aventura, que aquí en el llibre està explicat en detall, és una aventura fantàstica, la pel·lícula de Tarzan, d'aquelles pel·lícules del Johnny Vismuller.
La jungla.
De protejadors natius, de serps, d'aranyes, de veure les trotxes marcades pels elefants, allò com entren a la selva i deixen tot arrasat. És apassionant, el Rubens Ori.
Després, malauradament, vau tornar dos.
Sí, perquè al cap d'un temps vam dir, escolta, entremig vam fer el Daulagiri, vam anar al Daulagiri en aquells anys, el 2003, 2004, 2005 a l'Everest, de nou, jo havia fet el cim el 93, però en fi, l'Everest sempre que podem hi tornem, i el 2006 vam dir, escolta, hauríem de tornar a fer l'altra font, no? L'altre origen del Nil, el Nil Blau, en aquest cas, que està a Etiòpia. Vam mirar mapes amb l'Agustí i amb el Marcos, vam començar a treballar-ho tot, i quan ho teníem molt a punt, tots anàvem entrant, anàvem sortint, un dia anàvem al Pirineu, otro dia a l'Anajo de Bulnes, als Alps, i l'Agustí, aquell cap de setmana, diu, me'n vaig al Pedrafort, que voleu venir? No, escolta, vaig a fer la Canal Roja. Bueno, van a fer la Canal Roja, que l'havia fet 50 vegades. Va caure. Se li va arrencar una pedra. Feia pocs mesos havia estat a l'Everest, doncs resulta que el Pedraforca es va convertir en més enemic més gran que l'Everest i va morir amb la caiguda.
Això és el que sempre dieu als alpinistes, no? Que se li ha de tenir molt respecte a la muntanya i que per més que li tinguis, al final ella és la que acaba manant.
Gran o petita, eh? Gran o petita, eh? Sí, la muntanya s'imposa. Sí. La muntanya, la natura. Quan estem a qualsevol punt del planeta hi ha una tempesta, el vent, la neu. El vent, hem vist el tornado de fa pocs dies. Aquestes forces de la natura no som res, Carme, no som res comparat. Som un puntet.
I de fet ens passem tota la vida qüestionant-nos coses que no tenen la més mínima importància.
No, exacte. Hauríem de qüestionar-nos potser una mica això més existencial, no? Però bueno, sí, la vida ens la passem mirant cosetes petites de vegades que ens distreuen l'atenció.
Doctor, la lectura de les Cumbres del Nilo és una lectura per aventurers, és una lectura per persones interessades fins i tot amb la història, perquè hi ha molts apunts històrics.
Molt, molt. Jo crec que el lector de llibres d'aventures o llibres d'exploració no vol només que un senyor li expliqui, un senyor o una senyora, li expliqui les seves vivències, que és una experiència interessant de transmetre, necessita, i ho dic per experiència com a lector des de molt petit, necessita que li expliquin que hi ha al voltant d'aquella aventura que narra l'autor. Doncs hi ha tota una història prèvia, hi ha uns predecessors, uns senyors i senyores que han anat abans, homes i dones que també han obert camí, i s'ha de conèixer, per això jo parlo tant del doctor Livingstone, del Stanley, parlo tant de l'Speak, del Barton, del Bruce, que és aquell que es va atribuir als fons del Nil Blau, el Bruce, l'escocès, quan realment un segle i mig abans aquell missioner jesuïta espanyol que estava amb el rei de Portugal ho va descobrir abans. És a dir, la història s'ha de saber, i una peça clau de la història és el duque de los Abruzzos, aquell Luis Amadeo de Savoia, gran muntanyenc, fill de rei i nebot de reina, i que a més va obrir la gran ruta d'escalada al Rubens Ori, igual que ho va fer amb el K2, després, un gran aventurer.
Com veus el futur de l'alpinisme, el futur de la muntanya?
Doncs ahir ho estàvem parlant precisament amb el conseller de Salut, amb el conseller Boi Ruiz, quan tornàvem d'un acte de feina. Estàvem dient, home, això, les fotos aquestes que han aparegut aquests dies que es parla de l'Everest, perquè hi ha hagut algunes ascensions, són unes fotografies de massificació. I el propi ser Edmund Hillary, que per cert demà inaugurem.
Demà inaugurem. Del cel, no?
Exacte. Jo li vaig proposar a l'alcalde fa 5 anys i no es poden posar noms abans, després de 5 anys de la mort d'una persona, i ara fa 5 anys i l'Ajuntament ha tingut aquesta gentilesa i la família del Sir Edmund Hillary està molt contenta i demà serà un gran dia al cim del Tibidabo, al cim de Barcelona. Doncs Sir Edmund Hillary m'ho deia sempre, deia, home, a l'Everest, quan jo hi vaig anar, no hi havia ningú. Anys després ja van començar a anar expedicions de tots els països que volien anar i que podien finançar-ho. És lògic, la muntanya és de tots. Però és que en aquests moments ja no és una muntanya de muntanyencs, sinó d'empreses que amb una visió comercial, que també és molt respectable, perquè empresarialment cadascú busca l'horitzó, però clar, anar a fer negocis portant grups i grups, com si fos allò un trekking, doncs,
però
de passeig.
Però això qui hauria de posar una mica de cordura és el govern. El que passa és que, clar, ells viuen dels permisos.
Ells viuen dels royalties. Cada permís de trekking, cada permís d'expedició, sobretot les expedicions allà, han de pagar molt.
I que molt possiblement la percepció de la muntanya no és la mateixa la que tenen allà, que l'han tingut tota la vida, que la que tenim nosaltres, que venim d'aquí, no?
No, no, però jo recordo la darrera expedició que vaig fer a l'Everest el 2009, que vaig anar pel Tibet, però amb companys del Nepal. Home, allò ja era mercantilisme pur. Allà els xerpes no tenien el més mínim interès en conviure amb nosaltres. I això que eren amics d'uns amics meus, amb els que jo havia anat anteriorment. Ells volien arribar a fer el cim amb el mínim temps, cobrar, i allò, escolti, la facturació és el primer, i si fem cim bé, i si no fem...
Era una feina.
Una feina, però una feina sense la motivació que sempre havia caracteritzat els xerpes i que sempre havia estat una mica l'aureola mítica de que el xerpa, doncs, fins a l'últim moment, en cas de perill, es quedava al costat dels seus companys blancs, aquí tots érem germans. Doncs ara, més que germans aquí, em sembla que hi ha algú que algú deu fer el primo.
Per tant, una mica magre, no?, aquest futur...
És un futur, com quasi tot el que passa en aquests moments al planeta, de massificació. La gent hi va tot arreu, tot està ple. Hi ha crisi, però un va doncs, amb uns grans magatzems i hi ha gent, està ple. S'han d'anar per tant persones, i els que ens agrada la solitud, quan veiem aquestes masses humanes, potser busquem altres llocs. Jo també he anat a l'Antàrtida buscant la pau, i fins i tot desembarquen tour operators amb grups de turistes que fan unes fotos, i els diu l'Antàrtida que l'Àrtic o l'Amazones. Ells van allà, fan unes fotos, i després segurament es dediquen a explicar...
El que passa és que és difícil trobar el punt, perquè clar, suposo que tampoc no hi ha cap raó perquè la gent no pugui veure l'Antàrtida si és que realment...
Tothom té dret, si s'ho pot pagar, tothom té dret. El que passa és que el Rubens Ori té la tranquil·litat que amb aquelles selves africanes buscant les fonts del Nil allà no hi havia ningú.
Ens agrada molt que ens expliqueu aquest llibre, que és un llibre que ens ha de portar a viure una aventura, però també, com deia, amb importants components històrics. Les Cumbres del Nilo, un llibre dedicat als meus fills.
Els meus fills, que també formen part d'aquesta vida aventurera, sí.
Una vida aventurera que amb la que hi han participat, bueno, hi ha que són petits i no...
Sí, tots sí, tots sí.
Dues petites que no, encara no deuen haver començat a participar, no?
Sí, però aquestes ja estan acostumades des de petitones a anar amb botes de muntanya i una motxilla a l'esquena i sobretot a conèixer la muntanya, la natura, els rius, els boscos, jo crec que això forma part de la formació.
Els arbres i totes aquestes coses que moltes vegades...
Exacte, les plantes, conèixer quines són verinoses, quines no ho són, veure el temps, saber llegir els núvols, amb el vent, tot això, les olors, tot això, crec que el ser humà del segle XXI ho està perdent, i jo agraeixo a National Geographic que m'hagi donat també aquesta oportunitat. Em sembla que és el tercer llibre que fem amb National Geographic que li dona, en certa manera, una pàtina de llibre rigorós i seriós,
clar,
no? I això és el que intentem, que el lector s'ho passi molt bé, que el lector disfruti, i si pot ser que vagin amb ordre d'un en un, que no massifiquin les fonts del Nil.
Les Cumbres del Nil, Josep Antoni Pujante, un llibre amb un pròleg de Javier Reverte i que ens porta doncs, fins a aquest punt de l'Àfrica. Moltes gràcies per visitar-nos.
Gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.